Robin Radio. Bon dia, engeguem aquest Penedès en xarxa d'avui dimarts 7 de desembre de 2021. Avui és un dimarts estrany, tenim aquest regust a dilluns, mig de pont, amb molta gent de vacances i altres que no, que ens toca fitxes, que el fem motors de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central avui amb el Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Clara Bosch. I avui començarem mirant el cel amb el Pere Almendárez, que ens farà la previsió meteorològica per avui i els dies que queden de pont. I just després arriba un altre temps, el temps d'emocions, amb la Saixet Sallés. Avui parlarem de l'excessiva autoestima, que no sempre és positiva. I a 9:45, primera cita amb les notícies en clau a Alt i Baix Penedès. I quan passin això, 5 minuts mal comptats a 9:45, obrirem els esports. Repassarem el poc que ha donat de si el cap de setmana amb els resultats de l'Hockey Lliga i del Vilafranca de futbol. I després coneixerem a un equip penedesenc, l'infantil femení de la Fundació Atlètic Vilafranca, que actualment juga a la Lliga masculina. I a les 10 tocades tindrem uns convidats de luxe aquí als estudis de Ràdio Vilafranca, els Falcons de Vilafranca. Aquest pont ells estan de festa, estan de celebració, celebren el seu 62è aniversari i han organitzat festasses com el Correfoc a una gran gimcana infantil. Amb ells farem balanç de la temporada atípica que han viscut i també de com estrenaran aquests actes de l'aniversari que encara queden les últimes traques demà, amb una gran actuació de Falcons, ex-Falcons i un dinar popular. Amb ells en parlarem a les 10 i acomiadarem els Falcons amb el segon flash matinal. I quan ja siguin 11:45, parlem del curs Més que transportistes amb l'Anna Carbonell i la Mercè Mercè, tècniques del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca i també amb un participant del curs, el Joan Antoni Isaac i el gerent de MRW, José Soto. I a les 11 arribarà el plat fort, arribarà el concurs i com que avui no tenim a la Teresa Casanelles, en comptes de llibres, avui regalarem bombolles, una ampolla de cava Nadal Brut Nature. El que farem serà obrir línies per parlar amb vosaltres de com us estan anant al pont, si esteu de vacances, si heu fet alguna escapada i xerrar una estona. I després d'una pausa pel flash informatiu, seguirem amb els telèfons oberts per parlar de Nadales. Us agraden? Creieu que ja és el moment d'escoltar-les o encara és massa aviat? Sigui com sigui, voldrem descobrir i punxar les vostres Nadales preferides. I així aniran aquestes 3 hores de ràdio d'un dimarts 7 de desembre, molt atípic, que ara mateix comencem.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Ens importa el temps. Sempre mirem el cel per veure doncs, si plourà, si farà sol, però més clar, quan venen dies festius ens importen encara molt més. Així que anem a la previsió meteorològica del Pere Almendárez. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Fem un repàs de la situació meteorològica per les properes jornades aquí al Penedès i hem de parlar d'una setmana que es presenta amb un temps força estable en conjunt aquí a casa nostra, amb un protagonista que serà el fort vent de Mestral que ho farà especialment amb força de cara a la jornada de dimecres. De moment avui dimarts el que esperem és un matí amb cel mig ennuvolat per núvols baixos, especialment cap als municipis del litoral, i durant la tarda el que dominaran seran els cels enterbolits per núvols als arreu del Penedès, però sense precipitacions. Pel que fa a les temperatures, avui dimarts sense gaires canvis, mínimes entre els 6 i els 8 graus i màximes entre els 12 i els 14 graus. El vent bufarà fluix de component nord o nord-est durant el matí, girant a component sud-oest durant la tarda amb alguna ratxa moderada. Pel que fa a la jornada de dimecres, ens creuarà un sistema frontal que serà poc actiu, però que durant la matinada podria deixar alguns plugims o ruixats febles a qualsevol punt del Penedès. Durant la tarda s'obriran grans clarianes en conjunt. Pel que fa al vent, dimecres, com deien, guanyarà intensitat vent de mestral que ho farà amb ratxes localment fortes superant els 60 o 70 km per hora arreu del Penedès. Les temperatures de cara a dimecres sense gaires variacions pel que fa a les temperatures nocturnes i les diurnes, mínimes entre els 6 i els 8 graus i màximes entre els 10 i els 12 graus. Per últim, pel que fa a la jornada dijous, esperem un cel en conjunt força serè arreu del Penedès amb bandes de núvols alts i mitjans que aniran creuant el territori i que no deixaran precipitacions. El vent continuarà bufant amb intensitat en dijous al matí, perdent intensitat de cara a la tarda quan ja quedaríem ratxes com a molt moderades al voltant dels 30 o 40 km per hora. Dijous el que notarem serà una baixada de les temperatures mínimes entre els 3 i 5 graus en conjunt i màximes entre els 8 i els 10 graus. Això és tot perquè fa el temps aquí al Penedès.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Quan passen 12 minuts de les 9 del matí, és hora de parlar de temps d'emocions. Tenir un bon autoconcepte i anar bé d'autoestima és un factor que sovint s'assenyala com a clau per al benestar emocional. Però tampoc ens hem de passar, ja que l'accés d'aquesta autoestima pot ser negatiu i crear-nos malestar. D'aquesta autoestima excessiva en parlem avui al Temps d'Emocions amb la coach emocional Saixet Sallés. Per això marxem ja fins a Canal 20. Molt bon dia, Raimon.
Així és, molt bon dia. Ens acompanya en aquest temps d'emocions la Saixet Sallés. Què tal? Molt bon dia, Saixet.
Molt bon dia.
Avui per parlar d'autoestima, però no de falta d'autoestima, que és el que acostumem a conversar, a parlar quan ens referim a l'autoestima, sinó als problemes que poden derivar-se d'un excés d'autoestima.
Sí, és així. També hi ha aquest excés, no? Podríem dir que hi ha l'autoestima inflada, però bueno, anem a veure com es pot... Què és el que fa, no? Doncs que hi hagi aquesta autoestima inflada, aquest excés. Autoestima alta, ja vam dir que era doncs, el fet de sentir-se segurs amb un mateix, de tindre confiança, d'estar bé amb qui som, no? I de sentir-nos capaços d'aconseguir tot allò que ens proposem. Però què passa quan passem aquest extrem, que jo sempre ho dic que els extrems no són bons, i doncs, és el fet de sentir-se superior als altres. Aquí ja és quan hi ha aquest problema, no? Podríem dir. I llavors és com a l'hàbit de que et pot arribar a ser que et facis doncs narcisista, egocentrisme, bueno, que va relacionat amb aquest, no? Amb el sentiment potser de o el fet de veure algú que és més prepotent també, doncs va per aquest camí, no?
Com podem identificar-la?
Sí, exacte.
Aquesta autoestima excessiva.
Sí, això doncs, genera comportaments tòxics, no? I llavors aquestes característiques doncs, que tenen a aquestes persones, amb aquest excés d'autoestima, doncs, bueno, és el fet de sentir-se potser doncs, que cap persona és millor que tu, i això no és sa ni és correcte, tampoc. Sí que està bé tindre, doncs, sentir-se doncs, aquest benestar, bueno, aquesta... seguretat amb un mateix, però no fet de portar-lo a l'extrem. Llavors, això també fa el fet de comparar-se amb els altres. No és bo. No és bo, perquè et fa doncs, passar amb aquest altre extrem. No? Una altra de les característiques doncs, és el fet de que tu penses que el que sents, el que dius, el que fas, és millor que la resta. Això també comporta doncs, que les relacions amb els altres no siguin sanes, no siguin bones, i el fet de et costa relacionar-se doncs, amb aquestes persones. aquí hi ha manipulació, també, al darrere.
Manipulació?
Sí, aquí genera, doncs, aquestes persones són mestres en la manipulació, i això ja és anar amb altres temes, però és un punt, un factor que està present.
Mm-hmm. I un mateix pot veure que hi ha moments en què potser està vorejant aquest excés d'autoestima, bueno, que pot ser això, tenir unes conseqüències no satisfactòries per l'anestar propi i de la gent,
sí,
que t'envolta.
A veure, arribant a aquest punt o en aquest fet d'autocrítica o autoanàlisi, a vegades costa. Costa bastant, perquè treballar-se un mateix, sempre diem que és difícil, i ser honest amb un mateix, en aquest sentit, doncs costa. També hem de veure, doncs, que no et vingui de petitó, que a vegades, doncs, quan ets petit també hi ha els papes, no? Doncs juguen un paper important en aquest fet, de si hi ha o una baixa autoestima o, al contrari, una autoestima inflada.
En aquest cas, doncs, si hi ha una autoestima inflada és perquè els pares els han anat dient als nens que tot ho fan bé?
Possiblement
són fantàstics, que són els millors, han transmès aquesta imatge, aquesta,
sí,
percepció al propi infant.
Pot ser que vingui d'aquí, perquè evidentment com a pares, doncs, podem, doncs, iniciar, no?, que es faci, doncs, i que vagin cap aquí. I a vegades també pot ser que sigui autoimposat. A vegades no, bueno, per rols que anem assolint, per les situacions que anem vivint a la nostra vida, et fan posar aquestes màscares que malauradament et fan fer d'aquesta manera, no? Ser d'aquesta manera. Llavors, juga en contra d'un mateix, perquè aquí hi ha inestabilitat emocional, que són les conseqüències de tindre una autoestima, un excés d'autoestima. El fet també de, tornem a com endarrere, de les característiques, de sentir-se extremadament segur d'un mateix, no? Està bé, com hem dit abans, sentir-se segur, i és un tret característic, doncs, de tenir una autoestima alta, però quan es passa aquest extrem, això tampoc no és bo. Per què? Doncs perquè moltes vegades no és així. Comporta, doncs, aquestes màscares que hem dit abans, no? I, doncs, la falsa creença també, això també volia dir, de com que tothom t'adora o que et necessiten, no? Ja sigui la feina o la família o l'ambient en el que tu et mous d'amistats, no?, amb l'entorn. Llavors aquí també és un punt que s'ha de tindre en compte i veure totes aquestes característiques, si les tens o no, fer aquest exercici de ser honest amb un mateix, a vegades doncs costa.
És a dir, que és bo sentir-se estimat.
Sí, clar, o sigui, estimar-se el mateix i sentir-se estimat, això és com hauria de ser, si més no, eh? I llavors el fet, doncs, és aquest, passar traspassar la línia aquesta tan fineta d'aquest excés, aquesta prepotència, que moltes vegades, doncs, veiem alguna i diem, ostres, aquest té una mica de prepotència, no? És això, el fet de sentir-se millor que els altres, aquesta comparació quan és en excés no és el que hauria de ser, uh-huh. És aquí on te fallem.
I així es pot comprovar en comportaments tirànics dels infants en alguna ocasió?
Sí, comportaments, maneres d'expressar-se, maneres de relacionar-se. Això, per exemple, a les feines també passa molt en ambients laborals. Quan algú es creu millor que els altres, la forma vàlida, no?, doncs de pensar, de fer les coses, d'actuar, de les conductes, es tenen en compte les pròpies i no les dels altres, no es validen les dels altres, quan també són vàlides, clar. Llavors, aquí és un treball difícil i costa molt relacionar-se i conviure amb aquestes persones que tenen aquests factors, aquestes característiques. A vegades també amb els esports. Quan els nens practiquen esports, i més quan són de competició, doncs aquí també ho veiem, aquest excés d'autoestima, que és el que hem dit abans, a vegades ve pels pares també, no? Jo, un exemple de que quan feia, doncs, balls de saló de competició, ho vèiem, no?, que hi havia gent, hi havia nens o adults, que tenien aquest excés d'autoestima, i també entres en un rol, en un paper que també has de complir, però tampoc no és bo, perquè llavors passes a vegades no veus el mal que pots fer a les altres persones, amb el que dius o amb el que fas.
I com s'ha d'afrontar? Com ho tractem?
Bueno, el fet de tractar és el que hem dit abans, també, és ser conscient un mateix i tindre, doncs, fer aquest exercici de sentar-se, seure's amb un mateix, i d'autocrítica, però positiva, una crítica constructiva d'honestitat, de transparència i de dir, bueno, a veure què estic fent jo, que possiblement, doncs, si veig també que al meu voltant, no sé, o s'aparten de mi, o veig que m'estan dient, no?, la gent del meu entorn que, ostres, les conductes que estic tenint, o converses, coses que dic, doncs no són potser les més apropiades, o el que genera, doncs no és positiu, aquí és on ens dona aquesta pista per començar a canviar. És, més que res, és anar cap a dins, és mirar qui sóc jo, què estic fent i què és el que provoca, no?, quin efecte té doncs la meva conducta, la meva manera de ser.
És perquè així. Si algú de l'entorn t'ho diu, potser no ho acceptes precisament perquè t'excés d'autoestima.
Exacte, és que aquí està com la trampa, no? Llavors, aquí és difícil, perquè a més, normalment, la gent que té aquest excés d'autoestima alta, quan passen aquestes situacions, el que fan és atacar-te, et responen amb un atac, no? És difícil, és bastant difícil començar a treballar perquè, doncs, bueno, hi ha aquests bloquejos i que venen doncs, de petitons o de, com hem dit abans, autoimposats per un mateix, per situacions que hem passat que ens han fet fer i ser d'aquesta manera. El fet primordial seria aquest.
I un entorn, un context social també que ens empeny massa a la competitivitat.
Sí, això també, el fet de... És com de la manera com som nosaltres, no? L'entorn, depèn d'on t'hagis nascut, amb quin entorn t'has criat, et fa ser, d'una manera o d'una altra també, no? Doncs aquí igual, el fet de... Em depèn de qui et relacionis, em depèn d'on t'estudis o amb qui estiguis, influeix molt. Això sí que et marca i després, però també és un mateix. Jo sempre ho dic, això, és que les coses al final... La majoria de les coses depenen d'un mateix, sobretot, a més, quan és treball personal. Llavors, aquí és treballar-se un, anar gestionant aquestes emocions, perquè, bueno, està present aquesta inestabilitat emocional quan hi ha producte de les màscares que portem, quan hi ha aquesta autoestima inflada. Mm. Llavors, aquí també és important, bueno, el primer pas, veure realment que és així, que tenim aquest accés a ser honestos amb nosaltres mateixos i llavors aquí anar veient també, anar lidiant amb aquestes emocions que són a vegades com una muntanya russa, que dic jo, i que, bueno, s'han d'anar treballant perquè a poc a poc, doncs, a més, ho pateixen, es fan mal a ells mateixos. Mm-hmm. És que és el... Bueno, i entra en joc el fet de que qui ho pateix més... és un mateix, al final. Per més que et sembli que no, no? I que puguis anar fent vida normal, podríem dir, però és així, és com qui està molt enrabiat, no? I ataca verbalment o físicament, al final aquesta ira, aquest enuig, ho tenim tot a dins, i qui ho pateix més, encara que no ho sembli, doncs és un mateix.
La principal recomanació, per tant, és fer aquest esforç de mirar-se un mateix.
Sí, no tan sols quan es té aquesta autoestima inflada, aquest excés d'autoestima, sinó ja amb tot, quan treballem amb educació emocional, amb creixement personal, és el fet doncs, d'anar cap dins, tindre en compte el que un sent, el que un fa, i bueno, a partir d'aquí doncs, anar canviant, anar eliminant conductes que potser pensaments, formes de ser, doncs, de que no funcionen, i si veiem més que en el nostre entorn, doncs, també doncs, això... bueno, doncs hi ha un resultat que no és el que hauria de ser, doncs aquí és, evidentment, quan hem de fer aquesta reflexió cap a un mateix, aquesta mirada cap endins, però sempre hem de començar per un mateix. Hem de començar a treballar i de la resta, bueno, doncs ja hi ha canvis. Això a consulta també ja es veu. Jo els aviso, quan comences a treballar amb tu, inevitablement, a l'entorn també canvia.
Canvia amb tu?
Sí.
Reacciona amb els teus
reacciona.
Canvis?
Moltes vegades no positivament, al contrari, perquè et diuen, ostres, és que estàs canviant, és que això no eres així. Bueno, quines màscares també portàvem, no? Quins rols havíem assumit que potser no eren els nostres propis de la nostra identitat. Llavors, bueno, aquí són cosetes interessants i que s'han de tindre en compte.
Doncs... són elements doncs, perquè se'ns pugui encendre la llumeta si nosaltres mateixos tenim aquest excés d'autoestima doncs, que té aquests efectes que són beneficiosos per nosaltres. A la recta final d'aquest espai sí que ens agradaria comentar doncs, que la Saixet conduirà una activitat d'aquí pocs dies, aquest mateix dissabte, 11 de desembre, a la natura.
Sí, sí, sí.
Ens expliques?
Sí, farem una caminada, sortirem des del balcó de les Clotes a les 10 del matí i farem una caminada conscient. Arribarem a la muntanya de Sant Pau i allà farem tècniques de respiració, meditació també, meditarem, gaudirem de l'entorn, perquè tenim un entorn que és extraordinari, és magnífic i val la pena aprofitar-ho. Llavors, bueno, en petit grup, perquè és aforament limitat, s'ha de reservar i bueno, doncs gaudirem del dia, de la companyia i del generar aquest benestar que... Bueno, ens fa falta, amb tot el que portem doncs, ara viscut, amb aquest darrer any, any i mig, dos, encara més, no? I llavors, doncs, contacte amb la natura, contacte amb nosaltres mateixos i aprofitar per generar emocions positives.
Què ha de fer una persona que vulgui participar en aquesta caminada conscient?
Doncs ha de contactar amb mi directament, per mail, somosunocoaching@gmail.com o a través del mòbil, també, al 617 15 31 15, i reservar la plaça. Llavors, bueno, roba còmoda, roba d'esport, perquè doncs, farem aquesta caminada i estarem directament doncs, allà en plena natura i ganes de disfrutar, de conèixer gent nova, de gaudir entre tots i de, bueno, doncs, de crear aquest benestar.
Una activitat familiar o reservada a alguna franja d'edat?
Bueno, si hi ha nens, més aviat a partir dels 10 anyets que puguin fer aquesta caminada. Sí, perquè pujarem cap a Sant Pau doncs, i llavors doncs, sí que, si són una miqueta més grandets, millor, però poden vindre també i tant.
Punt de trobada a les 10 del matí?
Sí, sí, ja hi haurà solet, esperem que faci bon temps i gaudirem tots d'aquest dia.
Per parlar de coses com, per exemple, l'autoestima?
També, sí, també, i tant, i del que faci falta. No tan sols ens enfocarem a meditació i anirem gaudint mentre fem la caminada i estarem allà doncs, per si hi ha dubtes, per si algú vol doncs, parlar d'algun tema en concret, però bueno, la idea és de centrar-nos en atenció plena, en disfrutar del moment, que això és un exercici que a vegades ens costa molt, i que, doncs, que s'ha d'aprendre a fer també, no? Si no sempre estem esperant el que vindrà o el que farem, i això ens genera doncs, aquest estrès, i que precisament doncs, amb aquestes activitats doncs, podem aprendre a gestionar-ho.
Doncs gràcies per explicar-ho, Saixet Sallés, i gràcies una vegada més per aquest temps d'emocions. Fins la propera, una abraçada.
Gràcies a tu, fins la propera.
Campaign de Pink Panthers, ens plantem a 9:45, hora del flash informatiu, amb els companys del servei informatiu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El pavelló Joan Ortoll de Calafell tornarà a ser punt de vacunació. No afectarà els entrenaments ni competicions al pavelló. El pavelló Joan Ortoll de Calafell tornarà a acollir un centre intermedi de vacunació de la Covid-19. L'objectiu és que a partir dels pròxims dies puguin administrar-se fins a 1.000 vacunes diàries corresponents a les terceres dosis a mesura que vagin obrint-se les franges d'edat. També serà punt de vacunació per les primeres dosis per als majors de 12 anys i per a la franja d'edat dels 5 als 11. La instal·lació d'un punt de vacunació no ocuparà les pistes esportives, pel que els entrenaments i la competició no quedaran afectats. També podria habilitar-se un punt per la realització de proves PCR. Lluitar contra l'estigmatització continua sent un dels reptes en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Les entitats que treballen per donar suport a les persones amb discapacitat han passat un any complicat, intentant mantenir-se operatius en plena pandèmia. Les situacions han estat molt diverses, però, per exemple, des de la Fundació L'Espiga, la seva directora general, Montserrat Roca, apuntava les dificultats per mantenir el suport emocional als seus usuaris. En el cas d'Entrem, el principal repte ha estat mantenir l'activitat laboral, adaptant-se a les noves situacions i lluitant contra les traves que es troben en les empreses a l'hora d'oferir treballadors que tenen algun problema de salut mental. En el seu cas, donen suport a unes 250 persones en formació i inserció laboral. Sant Quintí de Mediona obre el procés per decidir el destí dels 30.000 euros que destina al pressupost participatiu. L'Ajuntament de Sant Quintí impulsa uns pressupostos participatius en els quals es destinaran 30.000 euros als projectes de competència municipal que decideixi la ciutadania. Hauran de ser propostes orientades a la transformació ecològica i la sostenibilitat, que apostin per les energies renovables i una mobilitat més sostenible. Així, fins al 19 de desembre, els veïns i veïnes de Sant Quintí poden presentar les seves propostes telemàticament a través de la plataforma online Plataforma Participa 311, que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntaments. També hi ha possibilitat de fer el tràmit presencialment al punt d'informació de l'Ajuntament. I acabem a Olèrdola, on hi ha programada una xerrada aquest dissabte a Del Mar sobre el nou sistema de recollida de residus en aquest municipi. Després de les xerrades fetes ja a Can Trabal, Sant Miquel i Moja, aquest dissabte s'ha convocat la quarta de les 6 xerrades que organitza l'Ajuntament d'Olèrdola per informar sobre el nou sistema de recollida de residus al municipi que es preveu implantar durant l'any que ve. A Sant Miquel dimecres passat hi van assistir 15 persones de 13 habitatges diferents, mentre que a Moja l'assistència a la xerrada feta dijous va ser de 29 persones provinents de 34 habitatges. Durant els actes s'exposa el nou sistema porta a porta de 4 fraccions: orgànica, rebuig, envasos i paper i cartró, que s'aplicarà als habitatges dels 3 nuclis urbans i urbanitzacions, així com la recollida en àrees tancades en els disseminats i barriades. La fracció vidre continuarà recollint-se amb contenidor al carrer.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio. Els esports.
I quan passen 5 minuts de 9:45 del matí d'aquest dimarts de Pont, amb cert regust de dilluns, nosaltres aprofitem ara per apropar-vos una cita pròpia d'inici de setmana, als esports. És moment ara, per tant, de repassar els marcadors del cap de setmana. On? Del cap de setmana. Una jornada, però, que ha servit de descans per a la majoria d'esports. Els que no han fet vacances, això sí, són l'hoquei patins, que, recordem, ja havien estat gairebé un mes aturat per la disputa de l'europeu. Comencem el repàs d'aquesta desena jornada de Lliga, de l'hoquei Lliga, que ens ha deixat dos enfrontaments d'equips penedesencs, el Calafell, que rebia dissabte el Voltregà, i el Noia, que es veia les cares amb l'Alcoi. Els calafellencs es van imposar el Voltregà per 3-1 i continuen refermant un gran inici de temporada que els ha dut a situar-se cinquens a la taula. Victòria també dels de la capital del Cava, que van doblegar l'Alcoi per 5-2 i ja han segellat el bitllet per a la Copa del Rei d'enguany. Faltarà veure ara si ho fan com a caps de sèrie. I ja en l'hoquei Lliga Plata Nord, el Vendrell s'enfrontava dissabte al Lloret en la setena jornada i va rascar un punt després d'empatar a 5. Mentre que en l'hoquei Lliga Plata Sud, el Vilafranca va sumar una nova victòria, aquesta vegada per 3-7 davant el Patín Raspeig, i referma el liderat de la competició. I acabem aquest repàs als resultats del cap de setmana amb el grup 5 de tercera divisió, on hi tenim el Vilafranca, que diumenge va empatar un al camp del Peralada. I per tancar la secció esportiva, anem a l'entrevista d'avui, on parlarem d'un equip de futbol base femení que juga a la Lliga Masculina. Es tracta de l'infantil de la Fundació Atlètic Vilafranca. I per parlar d'això ens desplacem fins als estudis de Canal 20 Ràdio, on tenim l'Armand Beneito. Bon dia.
Bon dia. Avui volem parlar d'una cosa curiosa en el món del futbol formatiu. Equips femenins que juguen lligues amb equips masculins. Pel que fa a les categories més de baix, que juguen a futbol 7, a Catalunya hi ha 10 equips femenins que juguen amb equips formats íntegrament per nois. Però nosaltres avui ens centrarem a la categoria infantil, on són 5 equips a Catalunya que juguen lligues masculines. El futbol infantil, amb aquesta categoria, es juga allà a futbol 11. Però parlarem més concretament d'un equip del Penedès, la Fundació Atlètic Vilafranca. L'equip té a la segona divisió un equip de noies que juga al grup 34è amb 15 equips del Penedès, Garraf i Anoia, masculins. Rall Lloses, coordinador dels equips femenins de la Fundació, ens explica per què van prendre aquesta decisió.
Bueno, això és una aposta una miqueta meva que ja a final de l'any passat doncs, ja em rondava pel cap. Com tu bé dius, és, sobretot l'objectiu principal esportiu és de donar-los aquest ja avançament i tasteta a la categoria de futbol 11. El que passa que era un gran repte, perquè en futbol femení, amb la categoria diguéssim infantil, es segueix jugant en futbol 7. Sí que tenim diguéssim a l'equip a primera divisió, que l'any passat doncs, ja va competir molt bé i va quedar cinquè, però veient una miqueta l'evolució, que teníem un bon grup de noies de segon any i que podíem arribar a tenir un bon grup, sí que doncs, vaig proposar amb els dos entrenadors i una miqueta veient el perfil de cada un la idea que els hi semblava. A més el club doncs, també s'ha de dir que em va recolzar perquè ho veien com una bona aposta. I al final el més complicat de tot doncs, que era convèncer els pares, que si t'he de dir la veritat potser va ser el més fàcil. Em va sorprendre fins i tot la resposta dels pares doncs, que creguessin realment amb el projecte, amb la idea, assumint els riscos i el repte, que era un repte molt gran, perquè estaven posant les seves noies que no havien jugat mai a futbol 11 i a competir en una lliga masculina. I la veritat doncs de que em van acabar de convèncer a mi mateix l'empenta dels pares i fins i tot de les noies també.
L'equip està format per 15 jugadores. La capitana de l'equip, l'Ona Montserrat, ens comenta que va començar a jugar a futbol ja que anava sempre amb el seu germà i els seus amics sempre estaven jugant a futbol, perquè ella també doncs, va acabar jugant a futbol. També la portera, la Irina Barrón, ens comenta que va seguir els passos de la seva germana que ja jugava a futbol i la feia servir de portera per entrenar-se.
Bueno, pues jo vaig començar a jugar a futbol perquè el meu germà ja jugava i anava amb els seus amics també a pistes i un cop va començar a ser entrenador i em vaig animar a jugar i em va agradar.
Sí, bueno, Pues la meva germana juga a futbol i doncs em feia servir com portera per ella jugar i pues em vaig animar a jugar a futbol.
L'equip ara mateix és desè a la classificació amb 10 punts, amb 7 partits, un menys que la resta d'equips. Té un partit ajornat davant dels Sitges, que de guanyar-lo es podrien ficar sisenes. Un dels entrenadors de l'equip, el Pere Domènech, comenta que segurament on es veurà la feina feta amb l'equip serà a la segona volta.
Sí, segurament és així, a vegades ens ha faltat alguna coseta més, però jo crec que és una primera volta d'adaptació a tot això. Jo crec que la segona volta es veurà realment el fruit del que pot donar aquest equip. També veníem d'una pretemporada molt bona i a lo millor elles també pensaven que això seria un camí molt més senzill, però no, és que ja fa anys que estem al futbol bé, que això aquí s'ha de treballar dia a dia i tot ho has de treballar.
El repte de jugar per primer any a Futbol 11 amb equips que ja estaven habituats a jugar-hi va ser majúscul. El Rai Lloses ens comenta, però, que ha sigut del tot positiu.
Sí, sí, dins d'aquest repte tan gran, doncs, lo normal que et pots trobar amb qualsevol equip, que el primer any que juga a Futbol 11, doncs, lo típic, no? Veiem com s'adapten a jugar a Futbol 11, a les posicions, a les mides del camp. A pes ja amb temes més concrets, pues, el típic fora de joc, en futbol 11 canvia molt per elles, en futbol 7, a l'hora de la mateixa distribució de les jugadores dins del camp, doncs cosetes d'aquestes que és normal que costin i que tinguin el seu temps d'anar-les assumint, els mateixos entrenadors han sigut els mateixos sorpresos que amb els 3 o 4 partits de pretemporada, doncs ja vam veure que la cosa pintava molt millor del que nosaltres ens podíem preveure, i està clar que la feina dels entrenadors hi és i la dedicació que hi posen i les ganes que hi posen les noies, doncs al final els resultats que estem traient amb aquest inici de Lliga a nivell esportiu, doncs bueno, hem guanyat 3 o 4 partits, hem plantat cara, jo penso, en tots els partits, i fins i tot doncs jo diria que hi ha alguns equips que ja ens esperen, és a dir, que ens venen a veure i saben una miqueta com jugarem i, bueno, doncs una miqueta ens tenen en compte, que també és important.
Que el futbol femení ara estigui portant portades als mitjans de comunicació, que una jugadora catalana, l'Alexia Putellas, guanyi la pilota d'or, o que el Barça faci triplets, encara motiva més per practicar aquest esport, com ens comenta l'Ona.
Sí, bueno, ara hi ha grans jugadores, sobretot del Barça, com la Mapi León, també la Jennifer Hermoso, i pues, ens ajuden també a motivar-nos per jugar a futbol i anar mirant futbol i que ens agradi aquest esport.
I que noies juguin contra nois fa que pensem que es puguin trobar moltes anècdotes, i que segurament és així, però fins ara, com ens comenta la Laia García, l'altra entrenadora de l'equip, totes han sigut positives.
La veritat és que menys de les que m'esperava, però sí que és veritat que molts comentaris per part d'interessats del futbol, d'altres entrenadors i entrenadores que estan veient això i es mostren, bueno, veuen molt d'interès i ho veuen molt amb bons ulls, perquè creuen que estan, que les noies estan fent un creixement amb molt de nivell i que estan preparades per prendre aquest tipus de reptes i de noves aventures. He de dir que és veritat que sempre et pots trobar amb coses, però pel moment no en sé recordar cap, o sigui, deu ser que està millorant molt el tema aquest, perquè encara no ens hem trobat amb cap cosa, i vull dir, agrair-ho també amb els altres equips de la nostra categoria, perquè realment ens estan tractant molt bé, com un equip més, que al final és el que som.
La Fundació Atlètic Vilafranca compta ara mateix amb 125 noies i 9 equips. L'equip sènior està actualment a la preferent. Aquest any baixen 4 equips, per tant, un dels objectius és mantenir l'equip a aquesta categoria, i potser l'altre és intentar que jugadores no marxin a altres equips, com és el cas de la mateixa entrenadora, la Laia García, que juga a l'Igualada, que està a la mateixa categoria que la Fundació, però que actualment és el líder, com ens comenta el mateix Rai Lloses.
Bueno, al final amb noies tenen el seu transcurs de vida, estan als estudis, estan a vegades ja que comencen a treballar, i quan arribes amb edats així com amb el sènior, doncs a vegades és complicat gestionar-ho tot. Sí que és sort que tenim aquesta categoria preferent,
que segur que treballarem i mirarem de tirar-ho endavant i de poder mantenir la categoria. El que passa que al final ens hem de fer amb el que tenim. Al final de noies hi ha les que hi ha. Sí que és cert que per nosaltres, el que deies tu abans, que és el ser un referent, doncs, bastantes noies de per aquí a la comarca, Baix Penedès, Garraf i Anoia, doncs una miqueta doncs, tenen el reclam per vindre a jugar aquí, i amb això ho treballem, des de les categories més petitones, amb categories ja amb aquest infantil, doncs donar-li aquest to de qualitat per anar acostumant-se a jugar a futbol 11, i després amb els dos juvenils, que sí que són la preparació, diguéssim, per arribar al primer equip. Sí, al final sí que hem tingut una miqueta de tradició els últims 7 o 8 anys de que hi ha hagut diverses jugadores que han tingut una bona progressió i els equips grans s'han fixat en elles i han anat a Barça, Espanyols, a Sant Gabriel, a Adams, a Igualada en el seu moment, quan havia estat a Nacional, doncs també van anar algunes jugadores. Al final hem de tindre en compte que estem en una ciutat petita, que 125 noies per una ciutat com Vilafranca, que no arriba als 40.000 habitants, doncs comparat amb altres zones de Catalunya és molt el que tenim, i com t'he dit abans, al final és treballar amb el que tenim. Ara la veritat que estem molt contents de que el boom aquest fa que nenes molt petitones ja et comencin i siguin d'aquí Vilafranca i tinguin les ganes de jugar a futbol i aprendre, i els hi has de donar aquesta trajectòria perquè vagin aprenent. I si al final et venen equips grans per jugar amb categories superiors o el que sigui, i les noies poden tenir aquesta oportunitat, doncs desitjar-los que els hi vagi molt bé i que al final això és casa seva i que quan vulguin estarem aquí.
L'entrenadora de l'equip, la Laia García, que a més també és jugadora, ara mateix juga a l'Igualada, ens comenta que, evidentment, des que va començar el futbol femení ha canviat moltíssim. Fa uns anys era impensable que un equip femení pogués jugar a una lliga masculina. Que, evidentment, els mitjans de comunicació parlin molt de futbol femení, que equips com el Barça doncs puguin guanyar Champions i, evidentment, doncs que el futbol femení ara tingui una rellevància doncs realment diferent a fa molts anys, ha fet que a hores d'ara doncs el futbol que juguin noies doncs sigui tot més, molt més fàcil.
Home, i tant, vull dir, sí, jo amb tots els anys que porto com a jugadora, veure ara com s'estan adaptant i com estan canviant les coses, la veritat és que fa goig de veure. Vull dir, quan vaig començar a jugar a futbol, hauria sigut impensable que ens trobéssim amb una cosa com aquesta, amb un equip femení jugant amb nois, i ara m'agradaria arribar al punt que la gent ja deixi d'estranyar-se de que això estigui passant. De coses en falten moltes, però jo crec que aquest és un bon començament i que anem pel bon camí.
L'equip està al grup 34 de la segona divisió i juga amb equips com el Base de Vilanova, l'equip de Sant Jaume dels Domenys del Mar Bartra, el Ribes, el Cubelles, el Sitges, l'Òdena, l'Hostalès de Pirola, l'Atlètic Cubelles, l'Ateneu Igualadí, Mascatarro dels Monjos, Sant Sadurní, Blanca Subur de Sitges, Vilanova, Igualada, o Basolèrdola, que és l'actual líder de la competició i que precisament serà el proper rival de les vilafranquines. L'equip olerdolenc suma 24 punts dels 24 possibles, ja que ha guanyat els 8 partits que ha jugat fins ara, amb 52 gols a favor i tan sols 4 en contra. Un partit complicat que intentaran donar la sorpresa doncs, les noies de la Fundació Atlètic Vilafranca. Com hem dit al començament, actualment hi ha 5 equips que juguen en categories infantils, que són femenins i juguen amb equips masculins. El AEM, per exemple, de Lleida, un club històric i és un dels equips que doncs, fa més anys que juga equips femenins amb categories masculines, està 11è classificat ara mateix al seu grup amb 5 punts. Ha guanyat un partit tan sols, ha empatat 2 i n'ha perdut 4, ha fet 15 gols i li han fet 26. El Sant Graviel, un altre dels clubs importants en futbol femení, està 7è a la seva categoria, al seu grup en aquest cas, amb 11 punts, amb 5 partits només jugats, però n'ha guanyat 3 i n'ha empatat 2, no ha perdut cap partit a l'equip del Sant Graviel, amb 20 gols a favor i 2 en contra. Segurament el Futbol Club Barcelona és el més mediàtic i el que més doncs, està doncs millor classificat, perquè a més és el líder de la seva categoria. Ha guanyat els 8 partits que ha jugat fins ara, suma 24 punts, però és que ha fet 93 gols amb aquests 8 partits. Això fa doncs un promig de més de 11 gols per partit, i només n'ha rebut 4, sens dubte, doncs és el més anecdòtic de tots els equips infantils. I per acabar, el Real Club Deportiu Espanyol, que juga a la primera divisió infantil, una categoria més complicada encara. És 12è la seva, en aquesta categoria, amb 8 punts. Ha guanyat 2 partits, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 4, suma 4 gols a favor i 9 en contra. Sens dubte, una notícia doncs, que volíem fer ressò, aquesta anècdota de que equips femenins juguin amb lligues masculines. No volem deixar, però, els esports sense recordar que aquest dimecres, 8 de desembre, hi ha un partit interessantíssim de la Copa Olèrdola al camp parroquial de Sant Pere Molanta. Juguen una selecció de jugadors del Garraf i el Penedès davant d'un club com el Cornellà, que està a la primera federació, el que era abans la segona divisió B. Un dels seleccionadors, un dels entrenadors d'aquesta selecció, és el Gorka Pujol, que ens comentava com han fet aquesta selecció de jugadors.
Sí, sí, ja tenim uns 15 jugadors aproximadament confirmats i bueno, ens queden un parell de detallets més que res per tema clubs, perquè òbviament hem de tenir de seguir un procés bastant burocràtic per parlar amb els clubs, que ens deixin el permís, que ens deixin els jugadors, però estem molt contents perquè tota la comarca i ha tingut una rebuda amb aquest partit molt gran i inclús molts clubs ens han dit que si en vénen dos o tres jugadors volien quatre o cinc, que sense problemes. I això és d'agrair i és de nombrar-ho. Vale. D'entrada hem intentat que es complissin les dues coses, però sí que és cert que al final com a prioritat hem agafat jugadors que estiguin jugant als equips del Penedès i Garraf, d'acord? Així de memòria t'ho dic, crec que no hi ha ningú jugador que no sigui del Penedès Garraf resident, diguéssim, potser hi ha algun que se m'escapa, però en general sí o sí són jugadors que juguen amb clubs del Penedès Garraf. Vam tenir l'opció de trucar jugadors que estaven jugant fora però que eren d'aquí, però al final vam decidir donar una mica de visibilitat també als clubs d'aquí que també estan fent una gran feina, no? I que això fos una festa del futbol comarcal.
El mateix Gorka Pujol ens comenta que és una bona oportunitat de veure un gran partit de futbol aquest diumenge a les 12 del migdia al camp parroquial de Sant Pere Molanta. Aquest dimecres, volem dir, a les 12 del migdia al camp parroquial de Sant Pere Molanta.
I tant, de veritat és una oportunitat única, al final tot neix fruit de que el Cornellà, com tots sabem, té un camp de gesp artificial i cada 15 dies ve aquí a Sant Pere Molanta a entrenar el magnífic camp que tenim, perquè és quan van fora de casa, juguen a gespa natural i clar, és la millor forma d'adaptar-se a la competició. Aleshores, d'aquesta circumstància neix l'oportunitat de poder fer aquesta gran festa a la Copa Olèrdola i comptar amb ells, no? I jo crec que és una delícia qualsevol aficionat al futbol que pugui passar-se per allà una estona i poder veure jugadors professionals que viuen d'això, que només pensen en això i que és la seva feina, és una delícia. Tots els que ens agrada és una serona festa. Sí, i tant. Ja és més, en principi s'ha d'acabar de confirmar, però poder el mateix dia ja faran un entrenament previ o el dia d'abans, o sigui, estaran per aquí i estan per aquí. Qualsevol aficionat que es pugui passar per aquí pot coincidir amb un entreno d'ells i la veritat que jo com a aficionat també, que també ho soc, he vist algun entrenament des de fora i és futbol professional.
I amb això sí que ho deixem. Deixem els esports doncs d'aquest dimarts 7 de desembre.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
in the morning. Turn off everything, 'cause I'll be waiting for all this time. All you've been, and I'll see it then. Turn it down, I'll stay here just to see.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Des d'Olèdula, la ràdio del Penedès, Canal 20, 107.0 FM.